Molt bon dia, és dijous 21 de març. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Amb aquestes notícies destacades, la Junta de Govern Local reunida ahir dimecres va aprovar la recepció de les obres de millora de l'establiment del Passeig Manel Puigverd, que gestiona l'empresa Xanolua per concessió administrativa. També s'ha certificat l'espai de lliure amb llits i salts elàstics, tal com va avançar Ràdio Calella Televisió. Els propietaris en preparen la inauguració. Serà aquesta tarda vespre i l'obertura al públic demà divendres. L'illa de vianants del casc antic arribarà al carrer Roser. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de remodelació perquè tingui el mateix tractament superficial que la plaça de l'Ajuntament, ampliant, doncs, com dèiem, l'illa de vianants d'aquest casc antic. També es contempla la renovació de la xarxa de serveis soterrats. Segons l'alcalde, s'avança la definició tècnica i econòmica de l'obra per poder-la presentar a les convocatòries de subvencions que puguin fer altres administracions. Ara mateix no hi ha calendari definit. La segregació escolar a Calella baixa tímidament aquest curs, 3 punts a primària i 2 a secundària. És un descens que Maria Segurola de la Fundació Bofill considera com a tímid. L'experta assegura que encara queda feina per fer per arribar a una igual distribució d'alumnat a Calella entre tots els centres educatius, tant públics com concertats. Ahir, en un acte organitzat per Calella en Comú Podem, Segurola exposava algunes estratègies que cal seguir per tal de continuar buscant la igualtat, la plena igualtat d'oportunitats a les escoles. I una diputada del PSC visita avui Calella en un acte organitzat per l'agrupació local socialista per parlar dels pressupostos catalans. Helena Díaz serà la seu del carrer Jovara per explicar per què no s'han aprovat els comptes, n'atribueix la responsabilitat a la resta de partits, a qui acusa d'incapacitat. I Costora organitza una passejada per descobrir el torrent del Raig. S'estima allò que es coneix, en deien els responsables de la coordinadora que suposa aquest nou enllaç amb la C32 pel paratge natural del torrent del Raig. Anuncia, doncs, que farà una passejada de descoberta. Serà el diumenge 19 de maig, encara queden dies, una passejada amb sortida des de la Riera cap a Esprem. I avui a l'informatiu, tot el que no et podràs perdre del Festimatge 2024. Fotofilm ha avançat la programació, una programació d'un certamen que converteix Calella en la capital de la fotografia i el cinema. No et podràs perdre, per exemple, l'exposició central sobre el modista Manuel Pertegaza a l'Ajuntament Vell, també la conjunta La Polivalent de la fàbrica Llobet Guri, les projeccions dels curts seleccionats al Trofeu Torretes o l'estrena de Towers, el film dirigit per Josep Maria Colomer per commemorar el 30è aniversari del certamen, a més de la mostra de cinema 9 i mig. La Junta de Govern Local reunida ahir dimecres va donar l'okei a l'obertura de la gàbia en base als informes tècnics municipals que han inspeccionat les obres de millora de l'establiment que han anat a càrrec de la concessionària. És l'empresa tarragonina Xanolua. Han certificat que tot s'ajusta a normativa i que també s'han complert els requisits del plec de clàusules. També ha superat l'avaluació les noves instal·lacions de l'espai de lleure infantil que hi ha al costat d'una de les terrasses del bar Rodó. La instal·lació actual és correcta, indiquen fons municipals a Ràdio Calella Televisió. Per tant, els gestors tenen via lliure per obrir. De fet, ho faran aquest mateix divendres, poc més d'un any després que la gàbia hagués abaixat la persiana. En declaracions a aquesta emissora, l'alcalde Marc Buch ha reconegut que el procés s'ha allargat més del previst, més del que haguessin volgut, i de les seves paraules s'entreveu que la responsabilitat és de l'empresa concessionària, a qui l'Ajuntament ha hagut d'anar al darrere. Escoltem-lo.
El primer és que ens hagués agradat, doncs, que l'empresa hagués actuat amb diligència i hagués fet, doncs, les coses des del primer dia sense que els haguéssim hagut d'anar al darrere, no? O sense, al final, doncs, sense que fos el propi calendari legal el que els dictaminés la data, doncs, escolti, nosaltres haguéssim sigut els primers que haguéssim volgut anar més de pressa. Però bé, ara ja això ja és passat, hem de mirar cap endavant, per tant, contents, doncs, que aquest negoci tiri endavant, que es pugui obrir, doncs, en breu.
Buch també s'ha referit a l'espai de salts que hi ha al costat de la terrassa. Pel que fa a l'estètica, diu que hi ha gustos per tothom, però que la instal·lació és segura i que així ho acrediten els tècnics. Indica que s'han hagut d'adaptar els plataners del passeig, l'espai de salt, els plataners, que hi eren abans, i que, diu Buch, només s'han hagut de tallar algunes branques mortes.
els arbres doncs, ja hi eren abans de la concessió, per tant, els concessionaris ja sabien que s'havien d'adaptar en els arbres. Sí que és cert doncs, que des de Verge Jardins es van tallar dues branques que estaven mortes, sobretot doncs, per seguretat, com es va fent habitualment doncs, amb tots els arbres de Calella que presenten alguna branca doncs, que estigui malmesa o que estigui morta i, per tant, es pugui trencar, però a partir d'aquí doncs, els jocs s'han adaptat als arbres.
I on estem ara? Doncs bé, un cop rebut el vistiplau de l'Ajuntament, els propietaris no volen retardar-ne l'obertura i serà aquest mateix cap de setmana. Aquesta tarda preparen una inauguració-presentació. Demà divendres engegaran el servei al migdia i al vespre. Lluís Gómez, al capdavant de l'empresa i amb experiència en el sector de l'hostaleria, diu que estan molt il·lusionats d'aterrar a Calella, reconeix que l'espera a ells també se'ls ha fet llarga.
La veritat és que amb moltíssima il·lusió d'avui hem rebut la notícia ja que per fi els tècnics han validat tot l'esforç, el treball i la feina que hem realitzat i després de fer totes les comprovacions de certificacions, que no us podeu imaginar, totes les certificacions que ens han demanat, totes, i ja han donat el vistiplau. Agrair a l'equip tècnic de l'Ajuntament, als tècnics que han posat molt de la seva part de vindre, no han vingut només que una vegada. No ha estat fàcil, perquè no ha estat fàcil. Ens hem trobat moltes coses dintre del bar rodó que ja està, ja l'hem fet, ja està subsanat. Però bueno, gràcies a Déu ho tenim tot en marxa i tenim moltes, moltes ganes de poder obrir.
El bar rodó del passeig Manel Puigvert mantindrà el nom de la Gàbia, això sí, s'hi posarà el prefix de Tsunami, que és el del grup de restauració de l'empresa Xanulua, amb diversos locals a la província de Barcelona. Explica Gómez que són conscients del nivell que van deixar els antics propietaris i que molts calellencs i calellenques ho recorden amb nostàlgia. Per això, avui faran una obertura de portes anticipada per donar-se a conèixer. Tothom està convidat, diu, a una copa de cava i a una degustació d'arrossos, que és una de les especialitats de la seva carta. Us ho explicàvem ahir, l'illa de vianants del casc antic amb les places de l'Ajuntament i de l'Església. El centre s'estendrà també pel carrer Rosers. La voluntat del govern que acaba d'aprovar-ne inicialment el projecte passarà a ser d'un únic nivell, tindrà la mateixa pavimentació per així afavorir la seva integració estètica, ho ha confirmat l'alcalde.
Donar-li aquest tractament que té doncs, el paviment de la plaça de l'Ajuntament i de la resta dels carrers amb un sol nivell i un carrer doncs, que, de fet, ja està pacificat a dia d'avui. El que es busca doncs, és suprimir les barreres arquitectòniques i, sobretot, doncs, buscar aquesta harmonia de disseny de tots els carrers.
La remodelació del carrer també contempla la intervenció a la xarxa de serveis soterrats. Se separaran la recollida de pluvials de les residuals i es renovarà la xarxa d'aigua potable instal·lant canonades de polietilè en comptes de les de fibrociment, que hi ha ara on es detecten la majoria de les fuites. Amb tot, Buc posa en valor les inversions que s'han fet en els últims anys per revertir-ho i diu que també marca la línia d'acció del seu govern.
Ara és evident, no? La bona gestió que s'ha fet durant molts anys, doncs, al llarg d'anar fent inversions, es demostra que ara tenim un consum molt per sota que la d'altres municipis, no? I, per tant, no hem de patir per tenir multes de moment. Per tant, nosaltres, com a govern, tenim el compromís clar que cada vegada que executem una obra, el que no es veu, és a dir, els serveis també són una prioritat per nosaltres.
La inversió prevista per l'obra és de 339.000 euros. Ara s'han aprovat tan sols inicialment el projecte, comenta Buc, per poder planificar-la i si pot ser rebre l'ajut econòmic d'altres administracions, com també s'ha fet en el cas de la plaça Jaume Marxuach.
Per tenir els projectes aprovats i sobretot doncs, perquè això ens permet, quan surten subvencions, doncs, poder-nos-hi presentar, tenir-ho tot doncs, ben estructurat i saber el que ens costa doncs, a nivell de subvencions i a nivell organitzatiu doncs, és la millor forma de funcionar i per això ho estem fent nosaltres.
El carrer Riera entre Colom i Sant Isidre i el Balmes també estan en el punt de mira del govern que aquest any, en tot cas, preveu actuar Miquel Cuní i Sant Josep en partides que ja contempla el pressupost municipal d'aquest 24. La desigualtat de distribució de l'alumnat vulnerable en els centres educatius es coneix com a segregació escolar. A Calella, amb un 19% de població estrangera, la taxa de dissimilitud és d'un 26% entre els alumnes de primària i d'un 18% a l'ESO. Aquest percentatge es tradueix en el fet que aquest curs 26 de cada 100 alumnes d'infantil i primària haurien de canviar d'escola per tal que la distribució fos totalment equitativa i 18 de 100 en el cas de la secundària. Són dades de la Fundació Bofill que etiqueta aquest índex com a baix, però pels pèls. La xifra, en tot cas, ha anat tímidament a la baixa respecte al curs anterior. En el darrer, la taxa era d'un 0,29% entre els alumnes de primària i d'un 0,2% a secundària. Maria Segurola, responsable del projecte de la Fundació Bofill de Segregació, diu que fa falta rebaixar-la encara més, tal com ha exposat en una xerrada a l'auditori de Can Saleta. Va ser ahir organitzada per Calella en Comú Podem.
Calella té un índex elevat de segregació escolar, especialment a primària. També una cosa important és que no s'ha reduït substancialment en els últims anys. La detecció i distribució d'alumnat vulnerable, prèviament a la preinscripció. Recordem que a Catalunya un de cada tres infants està en risc de pobresa. I després, una altra mesura molt important és l'ajust de l'oferta. I després, per últim, l'acompanyament a les famílies.
Detectar i distribuir l'alumnat vulnerable prèviament a la inscripció i durant el curs, ajustar les places a la demanda i fer un acompanyament a les famílies són algunes de les mesures que, en aquest cas, Segurola considera essencials en la lluita contra la segregació escolar. Unes estratègies, però, que no van enlloc sense conscienciació per part dels polítics. Segurola va oferir una xerrada sota el paraigua de Calella en Comú Podem. El seu portaveu, Sebastián Tejada, destacava en aquest cas la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització per orientar les famílies. Confia a tenir aviat un pla educatiu d'entorn i també una unitat per diagnosticar infants amb necessitats especials.
Vam aconseguir crear l'Oficina Municipal d'Escolarització, ja desenvolupar el pla educatiu d'entorn, i jo crec que aviat començarem a tenir una oferta d'activitats extraescolars sòlida. Jo espero que l'any vinent tindrem ja en funcionament, espero tenir-la, ho hem de discutir amb el govern, una unitat per diagnosticar els nens amb necessitats especials. Tenim un acord de mandat amb el govern per començar a desenvolupar el pla contra la segregació escolar de Calella en aquest mandat. Fa un parell d'anys, nosaltres vam presentar una proposta de resolució per iniciar el pacte local contra la segregació escolar i es van quedar sols. Però el cert és que tothom, des del govern fins a la resta de partits, estan realment, crec jo, en ona per treballar conjuntament.
Doncs Tejada, que feia nota que quan van posar el debat per primer cop al damunt la taula sobre la segregació escolar, es van quedar sols al ple municipal. Fa unes setmanes debatia al Parlament de Catalunya l'aprovació dels pressupostos per aquest any. Els partits polítics no es van posar d'acord i aquell mateix dimecres Pere Aragonès, al cap d'unes hores, anunciava la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya. Seran el 12 de maig. En aquella sessió hi va assistir Elena Díaz, diputada al Parlament de Catalunya i regidora de Caldes d'Estrac, és del PSC. Avui serà la seu dels socialistes calellencs per explicar els motius d'aquesta no aprovació dels comptes catalans. Díaz Torrevejano és llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona. Actualment forma part de diferents comissions parlamentàries, entre les quals la d'Economia i Hisenda. La xerrada d'avui a la seu del PSC, al carrer Jovara, serà a partir de les 7 de la tarda. Ja hi ha data pel primer dels actes populars anunciats per la coordinadora Salvem el Torrent del Raig per donar a conèixer el patrimoni natural i històric que es preserva al paratge natural on Territori podria construir-hi el nou enllaç sud amb l'autopista C32, denuncien que trinxaria el territori i suposaria una gran hipoteca per les generacions futures. S'estima allò que es coneix, van dir els responsables del moviment en l'acte de presentació del seu manifest, quan van avançar que s'organitzaria una caminada de descoberta perquè tota la ciutadania de Calella prengués consciència de la importància de protegir aquest espai. Una passejada que es farà el diumenge 19 de maig, amb sortida des de la Riera cap a Aspre. Francesc Clarà, portaveu de la coordinadora, comenta l'objectiu d'aquesta passejada per un espai, diu, encara poc familiar per bona part de la població.
Un paisatge a camí de la ciutat i la muntanya, no? Al costat del Rierany hi ha uns camps de conreu, unes vinyes, també hi ha unes pinedes, és a dir, hi ha tot un territori per descobrir. A més, del valor intrínsec que té el torrent, en el sentit d'aquests aqüífers importants que fa uns anys havien abastit la ciutat d'aigua. I es tracta d'això, de descobrir aquest espai, que potser a la majoria dels calellencs en sona, Torrent del Raig, però que potser molts doncs, no coneixem o no coneixen.
Costora també farà una conferència sobre espais naturals consolidats com a reserves alimentàries, tal com s'apunta podria fer-se el Torrent del Raig. Anirà a càrrec de l'arquitecte mataroní Agàpit Borràs, de l'Associació en Defensa del Patrimoni Cultural i del pagès santsabrianenc Josep Pla. Es farà el divendres 14 de juny a l'Auditori, serà dins del cicle que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Justament aquesta és una de les entitats del grup de 10, impulsores de Costora, que ara ha sumat noves adhesions al seu manifest i donen musculatura al moviment oposició a la nova connexió amb l'autopista. Aquestes entitats són l'Associació Veïns Calella Centre i també l'Associació Bonsai Montnegre. Clarà fa notar també que hi ha partits polítics que, de manera pública o no, s'han posat al seu costat.
De mica en mica va prenent musculatura, esperem que no s'aturi aquí la cosa i més associacions i entitats doncs, es vagin adherint. I també que els partits polítics doncs, vagin també dient posicionant-se, a veure quin és doncs, el seu posicionament envers el del nou enllaç de la C32, si estan a favor o si estan en contra. La CUP, Calella en Comú Podem, doncs, ja ens han fet arribar el seu posicionament, com el nostre, en contra doncs, del nou enllaç de la C32.
Des del govern municipal s'ha demanat al Departament de Territori que prioritzi alternatives menys agressives per millorar la mobilitat al Maresme, que és l'objectiu del projecte que la consellera Capella va presentar a les alcaldies de la comarca a finals de l'any passat. Una d'elles, una d'aquestes alternatives que Costora també veuria amb bons ulls, és recuperar la vialitat de caràcter secundari que ja es contempla en el planejament urbanístic i reforçar en tot cas el vial ja existent al límit de terme en Pineda. Altres notícies. A Pineda i a la tarda es va presentar un nou reclam turístic. És la Gincama Digital, el tresor de Pineda. Una gincama interactiva i gratuïta que només requereix la captura d'un codi QR. El fil narratiu de la història està disponible inicialment en 4 idiomes, que són el català, el castellà, l'anglès i el francès. Una gincana amb una durada de 90 minuts, una hora i mitja. El recorregut transcorre per llocs emblemàtics de Pineda, també per racons menys coneguts. Està obert a tots els públics, dirigida especialment al familiar. L'objectiu és que el visitant conegui més a fons el municipi per aconseguir una major vinculació i distinció respecte de la gran oferta de municipis turístics de costa. També aplica a la ciutadania de Pineda, que amb el recorregut dissenyat podrà descobrir nous espais i significats del patrimoni municipal. Del 28 de març a l'1 d'abril, els infants que s'aventurin a resoldre el misteri, aquest tresor de Pineda, podran passar per l'oficina de turisme a recollir un obsequi. I el govern de Sant Pol de Mar acaba d'aprovar el pressupost d'aquest any, ho ha fet aquest mes de març, un pressupost que puja a 11,2 milions d'euros amb una previsió d'ingressos directes i indirectes de més de 230.000 euros més respecte l'any passat. El programa d'inversions puja a 2,3 milions d'euros amb projectes destacats com la construcció d'una plataforma única als carrers del centre o la nova nau per la brigada municipal que es farà al polígon industrial. També la instal·lació d'un nou sistema de telegestió per l'enllumenat públic i el monitoratge de l'enllumenat dels equipaments municipals, a més de les obres de rehabilitació de la façana de l'Ajuntament. Manuel Pertegaz protagonitzarà l'exposició central del Festimatge 2024. Va ser un dels creadors d'altes costura espanyols més influents del segle XX. Va viure en una masia antiga de Pineda de Mar fins la seva mort. Pel seu taller van passar-hi artistes de la talla d'Audrey Hepburn o Ava Gardner i dones de l'alta societat del moment, com Jacqueline Kennedy o Bibi Salisachs. A més, va firmar el vestit de la núvia de l'aleshores princesa d'Astúries, ara reina, Letizia Ortiz. Fotografies dels seus dissenys i d'altres inèdites de la seva vida personal es podran veure doncs, en aquesta mostra que s'obrirà el 13 d'abril a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell, al primer pis. És una de les grans propostes d'aquesta cita per excel·lència amb la imatge que organitza Fotofilm i que converteix Calella, doncs, en la capital de la fotografia i l'audiovisual. Una exposició, aquesta Pertegat, que es podrà veure a partir del 13 d'abril i fins al 12 de maig, amb accés gratuït. Aquest és un dels grans valors del Festimatge: posar la cultura audiovisual de qualitat a l'abast de tothom. En la vessant fotogràfica cal destacar la col·lectiva que s'instal·larà a la sala amb columnes de la fàbrica, amb més de 1.000 instantànies de 23 artistes que es podran descobrir també amb les visites guiades que prepara l'organització. Entre aquestes fotografies, les del guanyador del Trofeu Torretes, l'italià Maurizio Trifilidis. La programació de curtmetratges, l'altra pota del Festimatge, se centra en la projecció de tots els títols seleccionats pel Trofeu Torretes, que enguany arriba a l'edició número 30, una efemèride que se celebra, per cert, amb l'estrena de Towers, dirigit per Josep Maria Colomer. És l'última pel·lícula produïda per Fotofilm, que compta amb la col·laboració d'aquesta casa, de Ràdio Calella Televisió, i participen actors i figurants de Calella que expliquen, doncs, una història d'amor a cavall entre la realitat i la ficció, que ens remunta a un temps passat de guerra. L'auditori de Can Saleta, en tot cas, a pantalla gran, permetrà veure tots els treballs seleccionats en el certamen, en el Trofeu Torretes de curtmetratges, que ha guanyat el català Ivan Morales per Sushi. Una altra de les activitats més emblemàtiques del certamen és la Trobada Internacional de Cinema 9 i mig. És de les poques que encara se celebren arreu del món al voltant del format de gala del 7è Art. Es farà una mostra dels treballs que encara es projecten i es produeixen. I es farà una xerrada sobre documents recuperats a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Amb tot, l'estrella és al Mercat del Col·leccionista, on es podran comprar peces i màquines antigues, a més de cartelleria de l'època. I acabarem amb informació del Meteomar amb el nostre home del temps, el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Mentre no arriba el cap de setmana i petits canvis en la situació meteorològica que entre dissabte i diumenge al matí ens poden deixar alguns ruixats, doncs tindrem una situació estable. De tota manera, aquesta estabilitat afavoreix també la formació de bancs de boira costaners o núvols baixos, com els que tenim avui i que hem tingut també durant la nit. No obstant això, les temperatures mínimes en el conjunt del Maresme han estat una mica més baixes respecte a les d'ahir i les màximes més o menys aniran a la mateixa línia. Per tant, valors de 18 a 19 graus pel que fa a les màximes. De cara a demà, ambient assolellat durant tot el dia, pugen les temperatures diurnes fins als 23 o 24 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i superant els 20 a la mateixa franja costanera. Per tant, l'ambient serà, podríem dir, que càlid demà al migdia. De tota manera, això canviarà, com ja hem dit, al cap de setmana, amb l'arribada d'aire fred que afavorirà un lleuger increment de la inestabilitat. De moment, poca cosa, però entre les últimes hores del dissabte i el matí de diumenge podrem tenir alguns ruixats aquí a la comarca.
Molt bé, doncs fins aquí l'info d'avui, dijous 21 de març, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics, i tornarem amb nosaltres amb més notícies demà puntuals a la una. En tot cas, ampliades, actualitzades, notícies a l'info vespre amb Gemma Ponce. Fins demà, gràcies un dia més per la vostra confiança. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalellatv.cat.